Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El govern català va renovar el seu compromís amb el projecte del Hard Rock minuts abans de tancar l'acord de pressupostos amb el Partit Socialista, és a dir, el 27 de febrer passat. Aquell dia, l'executiu va fer un acord de govern que consta de dos punts. En el primer, s'anul·la l'acord de govern del 2020, pel qual s'ordenava a l'Incasòl l'adquisició dels terrenys on s'ha d'ubicar el complex per 120 milions a criteri a caixa, tot plegat per després vendre'ls pel mateix preu a l'empresa promotora del Hard Rock. En el segon, es manté l'encàrrec a l'Incasòl perquè formalitzi amb les parts els acords privats i públics que corresponguin per tal d'adquirir i amb posterioritat alinear aquests terrenys. Més qüestions pendents aquest migdia de la compareixença de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, i la consellera de Territori, Esther Capella, sobre la regulació dels lloguers de temporada. A tot això, avui també hem sabut que la Direcció General de Turisme va fer retirar 1.300 anuncis d'habitatges turístics il·legals durant el 2023. La Generalitat revisa cada mes aquests anuncis a les principals plataformes com Booking, TripAdvisor o Rentalia. Totes elles ofereixen la seva col·laboració al govern, excepte Airbnb, amb qui no hi ha una cooperació voluntària. En parla Marta Domènech, directora general de Turisme.
Del 100% de l'oferta il·legal que hem trobat, el 80%, per exemple, es troba en la plataforma Airbnb. Per tant, són xifres importants. Amb Booking, Expedia i un TripAdvisor estem tenint una relació molt fluida i molt col·laboradora. En Airbnb no està sent així, però segurament amb la norma normativa que sortirà a nivell del reglament europeu, que els obligarà a fer el seguiment dels números de registre de turisme, és una gran notícia per poder seguir aquestes plataformes.
Pendents, com dèiem, de la compareixença que tindrà lloc aquest migdia. Ho seguirem. I més qüestions. Pedro Sánchez s'acaba de pronunciar sobre l'obertura de diligències contra la seva dona, Begoña Gómez, fruit d'una denúncia de manos limpias. Ho ha dit des del Congrés dels Diputats, on avui hi ha sessió de control del govern.
Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Recordem que el jutge preveu ordenar la compareixença de diversos testimonis per esclarir els negocis de Begoña Gómez, concretament la seva vinculació amb diverses empreses privades com Globalia o Air Europa, que van acabar rebent fons i contractes públics de l'executiu de Pedro Sánchez. I tornant a casa nostra, a Balaguer, atenció a aquesta notícia, un alumne de primer d'ESO de l'escola Badruna de Balaguer es va tirar per la finestra d'un segon pis d'aquest centre escolar. La jove de 12 anys es troba hospitalitzada a l'Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar aquest dimarts cap a les 5 de la tarda, quan els alumnes ja recollien per marxar a casa seva per causes que ara s'investiguen. La menor va pujar a una taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior d'aquest centre. Els alumnes i professors que van presenciar aquest incident van avisar immediatament als serveis d'emergència. La noia ha patit fractures a les cames i al maluc, però, com dèiem, no estem per la seva vida. I a la Bisbal d'Empordà, això és al Baix Empordà, els Mossos han detingut un home de 38 anys per colpejar i amenaçar amb un ganivet la seva parella. Els fets van passar aquest diumenge a plena llum del dia al carrer de Josep Pla. Els veïns van alertar la policia quan la parella s'estava discutint. Els agents van arribar al lloc dels fets quan l'home tenia intenció de marxar amb cotxe acompanyat per dues persones més. Posteriorment, la dona va confirmar la versió davant dels agents que es van personar al pis. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i també confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any. En punt, les 11 i 4 minuts, plana esportiva. La Junta Directiva del Barça es reuneix avui amb la qüestió dels nous abonaments al Camp Nou sobre la taula. El club ha de decidir com es gestionen els seients dels abonats la temporada que ve, que jugarà a cavall entre Montjuïc i el Camp Nou. Fins al desembre, el Barça jugarà els seus partits a l'estadi olímpic Lluís Companys, com està passant aquesta temporada. I a partir del desembre, el conjunt barcelonista tornarà al Camp Nou amb un aforament aproximadament del 60% de la seva capacitat, ja que només es podrà accedir a la primera i a la segona graderia. La directiva barcelonista busca, per tant, fórmules perquè els abonats i els socis puguin sol·licitar seient. Laporta va dir que els 17.000 que han anat a Montjuïc tindran preferència. I abans de marxar els hem d'explicar una notícia d'última hora perquè acabem de saber que la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera serà finalment la candidata del PSOE a les eleccions europees. Es confirma, per tant, una de les opcions que el president Pedro Sánchez tenia sobre la taula, la també ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta tercera del govern espanyol, que serà la candidata del PSOE a aquestes eleccions europees que tindran lloc el pròxim 9 de juny. Doncs amb aquesta informació d'última hora acabem. Més notícies d'aquí una hora. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què es diu xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas, besos, recuerdos. ¿Cómo están todos? Te echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo?
Mireu, ahir a la Festa del Llibre es van publicar moltes novetats editorials, però nosaltres ens hem fixat en una molt concreta, molt especial i molt sensible, que és la que ara mateix us volem presentar. I és que la mort d'una persona estimada sempre deixa un buit enorme. Si a més aquesta mort és per suïcidi, s'hi sumen la tristesa i el dolor, una intempèrie de sentiments que poden ofegar els que es queden, com la culpa, l'angoixa, la ràbia. El llibre del que ara parlem té com a base l'experiència íntima de l'autor i tot el que va viure la defunció del seu germà, l'Eduardo. A les seves pàgines, plenes d'escriptura personalíssima, es descriu amb delicadesa, com dèiem, el trànsit fins a la recuperació emocional de qui va perdre per suïcidi el seu germà gran. És un crit contra el silenci que amb molta freqüència tanca aquesta pèrdua. Alberto Gómez, periodista, escriptor, molt bon dia i moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i compartir amb nosaltres aquest llibre.
Bon dia, Joan, i gràcies a vosaltres, de veritat.
Llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita.
Alberto, el primer que trobo molt colpidor del llibre és el mateix títol, eh? Contra el silencio, un viaje por las etapas del duelo después del suicidio. Per què hi ha tant de silenci, sobretot plegat?
Perquè, com que fa mal, és millor no parlar-ho. Hi ha un silenci brutal des de la mort del meu germà a casa meva, a casa dels meus pares, amb les meves germanes. No han tornat a parlar mai, o quasi mai. Petits detalls, però de fet, petits detalls amb les meves germanes, amb ells, amb els meus pares, mai.
Inclús després d'aquest llibre? O aquest llibre ha servit per tornar-ne a parlar?
Jo he deixat aquest llibre a casa meva i no sé si s'ho han llegit. De veritat, eh? No t'enganyo. O sigui, els he dit, els hi vaig dir que entrava en un grup de dol i que m'aniria o que m'anava bé. I em van dir, bueno, doncs endavant, no? Però a nosaltres, no? Deixa'ns, no? Per dir una manera. I després d'unes quantes sessions, i quan va aparèixer més o menys la possibilitat d'escriure un llibre sobre aquestes etapes, com bé explicaves, doncs els hi vaig portar el llibre i els hi vaig dir, publicaré això i no m'han dit res. Mm.
Perquè quant de temps fa que estàs treballant un llibre com aquest? I dic treballant, no escrivint.
Bueno, pràcticament des de que entro en aquest grup de Don, uns 3 anys. Però diguem que amb la vida, diguem, encara surto perdent, perquè vaig estar 23 anys de silenci, 23 anys sense una entrevista com aquesta, sense comentar-ho amb companys de pis. Jo he dit alguna vegada, mig en broma, mig en sèrio, que jo m'he despullat, no?, alguna vegada amb el lavabo i tal, davant d'un company de pis, i no l'he explicat, no m'he despullat emocionalment. I afortunadament, pues, va aparèixer una entitat com The Sas, a la meva vida aquí a Barcelona. Vaig entrar i ara ja no canvio ni faig marxa enrere.
Despullar-te sentimentalment t'ha fet més vulnerable, Alberto?
M'ha fet parlar amb un somriure del meu germà. Vaig viure molts anys amb ell, va haver-hi discussions, evidentment, qui no discuteix amb un germà, però i les coses boniques, i els moments, i els moments de riure, i les coses que ens van passar, jo què sé, a la platja, a casa, no?, el dia que va passar, no sé què. Aquestes coses les pots recordar amb un somriure, si fas un treball que gràcies a Desasa el faig des de fa 3 anys, i si no treballes aquest dol, que és el que normalment passa i el que a mi em va passar durant 23 anys, doncs aquestes anècdotes, aquests episodis, aquests riures, es queden completament amagats.
Contra el silencio, un viaje por las etapas del duelo después del suicidio. ¿El llibre és el final del viatge o és el principi de moltes coses?
Jo crec que és el principi de moltes coses, però evidentment que és un esgraó enorme que m'encanta no? superar. I estic més que content, trobo que he explicat quasi tot el que podia explicar d'algunes de les etapes per les que passa algú. A mi, per exemple, i sempre ho explico així, la cosa de la mentida, no? S'expliquen moltes mentides respecte a com va morir aquella persona. A mi no em van mentir, afortunadament. Però està aquí, perquè gràcies a algunes persones amb les que m'he trobat en aquests 3 anys, m'han explicat que hi ha moltes mentides. Però és que ahir mateix, i t'explico una anècdota, una persona que no sabia d'un suïcidi d'un familiar seu em va dir, jo 15 anys després em vaig enterar de que havia sigut un suïcidi i m'havien dit que havia sigut un accident de trànsit.
Que bèstia.
I per casualitat es va enterar. I clar, la seva reacció és, com que he suïcidat? I diu, sí, sí. I diu, però sempre m'havíeu explicat, no?, que havia sigut un accident de trànsit.
Que bèstia. Clar, estem parlant de sentiments molt personals, molt profuns, que ara ens deies que has amagat durant molts anys. Aquest camí que t'ha portat a fer el llibre, o aquest... m'ha agradat molt la metàfora de despullar-se, no? Això es pot fer sol?
Uf, jo crec que no. Jo crec que necessites... No sé si... gent que hagi passat pel mateix és evident, perquè hi ha una empatia natural... I suposo que també necessites gent professional que et doni consells, que et doni, no?, o que t'expliqui més o menys per on caminar. Però t'asseguro que quan trobes una persona amb la que xerres i que ha perdut no només un familiar, sinó el mateix familiar que tu, és a dir, ahir, per exemple, també a Sant Jordi, em trobàvem amb una amiga i dona que havia perdut el seu germà, ostres, genera una complicitat.
Connectes, de cop.
Sí. I llavors t'ajuda. Que t'expliqui ella, en aquest cas, no?, Fernanda, no?, que t'expliqui coses, que jo li expliqui coses i que connectem.
Precisament en el teu llibre hi surt diversa gent. Qui t'ha ajudat a tu, Alberto, i de quina manera?
Bueno, jo crec que sobretot aquesta entitat de SAS, després del suïcidi, i gent que sobretot ha intentat caminar, ha intentat sortir endavant per molts anys que haguessin passat del suïcidi dels seus familiars, no? 3, 4, 5, 7 persones que et diuen coses que t'arriben, que connecten amb tu i que t'expliquen que, bueno, que són capaços d'obrir una caixa de records, que són capaços d'escoltar una cançó, que són capaços d'anar al cementiri quan hi ha molta gent que no pot tornar, que són capaços de fer passos, que de fet és un dels últims episodis, passos endavant. I si tu sents que hi ha gent que ha passat pel mateix que tu i que està fent aquests passos endavant, et planteges, i jo, per què no?
Precisament, abans m'explicaves, el cas de la Fernanda, que et vas trobar ahir, que havia perdut també el seu germà a causa d'un suïcidi. Les persones que heu passat per la mateixa experiència, quan us trobeu, us identifiqueu d'alguna manera? És a dir, sentiu coses semblants o cadascú viu de maneres molt diferents i ho compartiu?
Jo crec que parlem el mateix idioma. Hem patit el mateix estigma i el mateix silenci. Ens han fet preguntes superincòmodes, Joan. Tipo, i no la visteix venir?
Perdó.
Aquesta pregunta ens l'han fet quasi a tots, no? No, era superevident, no? I tu no vas veure-ho. No, perdona. O sigui, no. O sigui, i sobretot aquesta pregunta, evidentment, li falta tot el tacte i tot el, no? El mimo del món, no? Llavors, amb aquestes persones el que et trobes és un mateix idioma, les mateixes situacions, no? O de mentida, o de silenci, o de... Ara comentàvem el Rafa, no? De què fas amb les coses d'aquella persona? Perquè, evidentment, tot dol suposa que has de fer caixes d'aquestes, no? De la roba, dels seus llibres, de totes les coses que tenia a la seva habitació. Pues, si hi ha una mort, ho complica, imagina una mort amb la que no parles amb ningú de la teva família. I jo, explico al llibre, i és així, jo he arribat a buidar l'armari del meu germà sense explicar-li a ningú. I la meva mare ha anat posant coses en aquest armari sense dir-me gràcies, Alberto, perquè no, ara tenim un forat. No, o sigui, ningú ha parlat d'aquest armari.
Es treballa en silenci, eh?
Totalment. Aquest armari s'ha anat buidant sense que ningú parlés de per què es buidava.
A dia d'avui hi ha dates maleïdes, Alberto?
Sí. El dia que va néixer, el dia que va morir. I també, Joan, de vegades no cal que sigui un dia amb una data concreta, que, ostres, com si et pilla amb les defenses fluixetes i acabes plorant o acabes patint o amb una cançó, no? Per exemple, que surt a la ràdio, que tu saps que la ràdio, evidentment, hi ha cançons que t'alegren,
sí,
i cançons que t'ataquen. Doncs per molt que estiguis o que et sentis fort un dia que no és una data especial, arriba una cançó i... Ah.
Un aprèn a conviure amb això?
Sí, jo crec que sí. No ho expliques, no ho comuniques, no ho comparteixes el que t'agradaria, tot i que, evidentment, hi ha gent que t'anima i que intenta que ho facis, no? Perquè, evidentment, tens moltíssims amics, però amics de veritat, amb el que no arribes a compartir, no? Aquesta mort. Però jo crec que sí que arribes a conviure amb això i sobretot, a intentar, en algun moment, fer petits passos, no? Com, per exemple, pronunciar el seu nom o pronunciar la paraula suïcidi.
De fet, mira, anem a pronunciar la paraula suïcidi perquè en parles evidentment molt en el llibre, Contra el silencio, un viaje por las etapas del duelo después del suicidio, però hi ha una part del llibre en la que expliques com reacciona la gent o el que arriba a sentir la gent quan escolta per primera vegada el que tu expliques, que és que el teu germà es va suïcidar. Dius que se'ls hi borra el somriure de cop.
Sí, els agafes amb el peu canviat. No és una mort... Ningú està preparat perquè t'expliquin, no? Jo vaig tenir un familiar i va morir, no? Però si és per suïcidi, els deixes en blanc, no?
Però això denota cert tabú, certa estigmatització, no? O no?
I fins i tot nosaltres ho entenem. O sigui, tots nosaltres, la gent que han perdut algú per suïcidi, entenem que se us quedi, no? Diguem, aquesta cara de... Ostres, no m'ho esperava, no? Que a la gent se li borri el somriure, quasi que tu esperes. Però és que, clar, jo vull explicar-t'ho. I si t'ho vull explicar, hauré d'esborrar-te per un moment el teu somriure.
Deixa'm llegir una part del llibre. En el llibre hi narres. I també entiendo cuando toca contarles a los más pequeños de una casa. Lo sabrán todo. Lo acabarán descubriendo, pero en ese momento, en ese primer momento, lo ves y lo sientes tan frágiles que te tienta la posibilidad de ocultarles la verdad, porque ¿cómo les vas a decir a un niño que alguien se ha quitado la vida con la de ganas que tienen ellos de vivirla?
Uf. Sí, tinc tres fills.
S'ha quedat de posar molt tontos els dos, perdoneu, perquè...
I els he explicat, però em va costar moltíssim. I evidentment, no et prepares, no saps com fer-ho, però he arribat i a la gent li costa moltíssim. Normalment s'oculta i s'amaga. Sobretot és Ja t'ho diré, ja t'ho explicaré. Ara no puc explicar-t'ho.
Perquè no poder explicar-t'ho i voler amagar-los-hi, en definitiva, és voler amagar-t'ho a tu mateix?
És una tirita. Però oi que les tirites, quan les treus, fan mal? Doncs potser és millor no posar-nos tirites. Però, com a sers humans, tenim defectes. Mm. I posar-nos tirites, sobretot per explicar una mort, i no explicar la vida, que és el que a mi m'agrada també explicar del meu germà, doncs és quasi una pràctica bastant habitual i bastant negativa, evidentment.
Nadie tiene ganas de tirar nada, ni siquiera de apartar alguna de sus cosas, su ropa, sus libros, sus llaves. Todo está intacto y así seguirá mucho tiempo. Nadie se atreve porque es como ir cerrando una puerta que nadie acepta durante mucho tiempo que hay que cerrar. Y así pasan los meses, como si en esa habitación, solo en esa habitación de toda la casa, el tiempo se hubiera detenido, para siempre. O peor aún, como si todo tuviese que permanecer en su lugar para cuando vuelva, porque nadie se cree que no vaya a volver. ¿Cómo no va a volver? ¿Ya pots pensar, Eduardo, sense dolor?
Ara sí. Ara sí. Ara puc somriure quan penso en ell i ara ja no estic enfadat amb ell. Però aquest sentiment de dolor i d'esperança de que torni és també, per molt que s'ho prengui, però és bastant comú. De fet, explico que hi ha gent que deixa l'habitació, més o menys, no? Ho has llegit, la gent deixa l'habitació per si torna. Perquè hi ha una part del teu cor que...
I penses que ell com no tornarà, no? Com no ha de tornar, si és el que ha passat fins ara?
Si no vaig veure com marxava, si no m'ho va dir, si no m'ho va anunciar, si ningú em va preveure que marxaria, com no vols que torni.
Deixa'm ser molt... Està sent una conversa, de veritat, entre preciosa i molt sincera. I jo vull...
Una conversa que no haurien tingut.
Exacte.
Durant 23 anys.
Vull aprofundir sobre aquesta sinceritat, Alberto. Hi ha algun moment en el que... Jo crec que ara has donat el clau d'una de les coses importants, que és el no m'ho va dir. T'has arribat a emprenyar amb el teu germà?
Sí. Perquè els hi vas fer, això, al papa i a la mama. Sí, sí. Perquè quan veus totalment enfonsats els teus pares, li culpes amb ell.
M'escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte, la estrella polar.
De fet, si vols, t'afegeix una frase literal que em va dir el meu pare aquella nit.
Sisplau.
¿Qué hemos hecho mal, Alberto? ¿Qué hemos hecho mal?
¿Tú has tret de sobre el que hemos hecho mal? ¿O encara ho penses?
Home, jo crec que sempre tindràs una part de... Podia haver intuït, podia haver-li preguntat, podia haver pres un cafè o més d'un cafè. És com quan, en una altra esfera, evidentment, però quan passa alguna cosa i dius, ostres, no he passat prou temps, no?, amb aquella persona, no? Mm-hmm. Doncs potser tots ens plantegem, no?, si haguéssim passat una estona més, si haurien, no sé, intuït, detectat o simplement oferir-li, no?, algun tipus de solució, però no va poder ser.
Parlàvem abans de parlar-ne, de trencar aquest silenci. I és que no es parla molt del suïcidi, Alberto. Em refereixo molt als mitjans, també. Sempre hi ha aquest debat sobre si parlar-ne fos una crida al mal temps, si al final acabes donant idees... Ara sembla que existeix una mica un canvi de tendència respecte a tot plegat i respecte a que es parli molt, precisament, també de les malalties mentals, etcètera, etcètera. Se n'ha de parlar més sovint del suïcidi, del que ho fem?
Evidentment. Jo crec que fan bé els mitjans de comunicació en intentar superar, no?, aquesta no?, premissa de si no parlem és molt millor per evitar suïcidis. A mi m'agrada molt la frase de la Cecília Borràs que diu el que mata és el silenci. I el que, a més, jo crec que tots els professionals, com Joan, com tu, podíem entendre de que el que no és gens, no sé, sa, pels mitjans de comunicació, és que no parlem quasi mai, quasi cada dia, i que si mor la Verónica Forqué, ens passem 3 dies parlant de, no només de Verónica Forqué i de salut mental, sinó, a més, de coses que, evidentment, no ajuden ja no només a la família de Verónica Forqué, sinó a la gent que està passant per un mal moment mental. O sigui, passem, no?, de la nit al dia, i jo crec que no és bo. Hauríem de parlar de les morts per suïcidi en general, de la salut mental en general, i no només quan, malauradament, la Verónica Forqué va morir, per exemple, no?
Ara ens ho explicaves també, que s'ha trobat l'ajuda adequada, que es tracta d'ajuda d'una entitat privada, però des del punt de vista de l'administració, des del punt de vista de la sanitat pública d'aquest país, creus que hi ha bon suport en moments com aquests?
En el moment en què et donen cita per d'aquí a 3 mesos... És a dir, si tu tens un problema de salut mental, no dic que estiguis pensant en suïcidar-te, però si tu tens un problema de salut mental i t'apropes a un centre i et diuen d'aquí a 3 mesos... La pregunta seria, vale, i no, el senyor de, o la senyora de la recepció, no, que et dona aquesta cita per 3 mesos i dius, vale, i d'aquí a 3 mesos com m'aguanto? Com m'aguanto a mi mateix mentalment, no? Doncs jo crec que falten professionals i falten cites més properes. Jo no dic que sigui d'aquí a 10 minuts, però home, si jo tinc un problema de salut mental i no em trobo bé, m'agradaria que algú m'atengués demà passat, no? I que pugui explicar-li què estic passant, pel que estic passant, i no que sigui una entitat privada, com deies, com de SAS, qui posi un local, qui posi uns voluntaris i que ens reuneixi per ajudar-nos de veritat, per acompanyar-nos de veritat una vegada al mes. És que, clar...
Per tant, matèria pendentíssima de les administracions, eh?
Sí, perquè jo crec que s'omplen la boca d'ajudes i de pressupost per salut mental, però la realitat és una altra i és molt diferent. O sigui, jo crec que qualsevol persona que no està passant per un moment de salut mental un dilluns, un dimarts, li donen cita per d'aquí a 3 mesos o d'aquí a 2 mesos. I, evidentment, no estem parlant només de suïcidis, no?, en quant a salut mental, però jo crec que o falten professionals, o falten mitjans, o falten psiquiatres, o falten que el servei, que en altres matèries, evidentment, és molt bo, el servei públic posi a disposició de la gent més facilitats per intentar com a mínim, no?, minvar una mica cada problema de salut mental que tingui cada ciutadà.
Volia fer-te la pregunta a l'inici i me l'he guardat pel final. Com estàs?
Estic en un procés emocional bastant complex, per dir-ho d'una manera. Són moltes emocions. No tots els dies obres aquest llibre a casa. No tots els dies els signes i no tots els dies penses que... Bueno, que hi ha una persona de la que no vas parlar, de la que no podies ni volies parlar. Jo no pronunciava el seu nom. De fet, cada vegada que em presentaven algú que es deia Eduardo, jo pensava, no te podies llamar d'altra manera, tal qual. I que ara sí que puc parlar d'ell, sé que puc explicar coses molt boniques d'ell, i crec que si aquest llibre ajuda de la manera més mínima i més modesta del món a que en alguna casa es parli i no que en aquesta casa s'ompli de silencis com la meva, doncs haurà valgut la pena l'esforç del llibre i també el fet d'explicar-te com ha sigut aquest procés i que tot té una sortida.
Deia que volia que fos una xerrada molt sincera i evidentment ho està sent. Tu li expliques tot això a l'Eduardo?
Jo he anat més d'un dia al cementiri i l'he dit estic bé, jo estic intentant i estic bé, però trobo molt a faltar i, bueno, explico coses de la meva vida i sobretot intento que somrigui per mi, no? Que digui, a l'Alberto li van bé les coses.
Ja t'has explicat ja que hi vas estar signant llibres o no?
encara no. Però evidentment que jo crec que sí, que ha arribat a un moment d'aquests 3 anys en què he pogut somriure, que és un dels capítols també, i no d'enfadar-me. Perquè un s'acaba cansant, d'enfadar-se amb algú.
Esgota.
I jo ja estava prou esgotat i he aconseguit, gràcies a molta gent, com t'he explicat abans, a somriure en comptes d'enfadar-me.
Com va anar ahir el dia de Sant Jordi?
Bueno, quan et trobes a persones que estan dintre precisament del llibre i t'abraces, i són aquestes abraçades lentes i aquestes abraçades honestes, doncs és molt bonic. No va ploure. Vaig gaudir, evidentment, d'una festa. A més, jo, sent de fora, pues, aprecies encara més Sant Jordi quan ets de fora de Catalunya, i trobo que és el dia més bonic de l'any a Barcelona.
A punt d'arribar a 11:45 del migdia, Contra el silencio, un viaje por las etapas del duelo después del suicidio. Alberto Gómez, moltíssimes gràcies. Mira, tenia plantejat demanar-t'ho fora de micròfon. Em ve molt de gust demanar-t'ho a micròfon obert. Ara pujarem la música i em deixaràs acabar aquesta entrevista amb una abraçada?
I tant.
Doncs gràcies, Alberto.
Aquellas manos, aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde, espero saber compensarte. Estás tan bonita, la tarde es nuestra, desnúdame. Tras el relámpago te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Pero ve, acércate a mí, deja que te vea, que otras primaveras tiende a llevar muy lejos de mí. Se me hace el viaje, me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte, la estrella polar. Mañanas en la facultad, tú casi siempre huías conmigo al bar y me enfadabas y preferías el aula a mi compañía. Sobre la mesa, que esa no es arrancarte esa risa. Y ahora cambiemos el mundo, amigo, que tú ya has cambiado el mío. ¿Qué haré cuando te busque en la clase y mi eco me responda al llamarte? Otros vendrán y me dirán que te marchaste, que te cansaste y a de esperar. Venga. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte, la estrella. Traicioneros nervios que me atacan antes de cada concierto, viejas canciones, antiguos versos, espero retenga algún eco, y en el futuro espero ser un buen tipo, no traicionaros, que el vértigo pase y que en vuestras ventanas luzca el sol cada mañana. Pero basta de lamentos, brindemos. casi nadie, que hay que apurar la noche.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Aló.
Presidente.
Aló.
Aló, presidente?
Sí.
Sí.
Sí?
Sí, no m'entén. Presidente.
There is a lot of noise. Just hold on.
Està parlant en anglès, toma.
Hablar en español o en inglés.
No ens acabem d'entendre, eh? Presidente.
Sí.
Sí, ara. Que eres del Barça?
Sí.
Veiem que això va fluir, eh? Sí? President?
Le president.
No, i ara ens ha penjat.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban.
Mireu, l'escriptor, guionista i crític televisiu i cultural Bob Pope ha estrenat l'espectacle... Aviam si ho dic bé. Hablar no sirve. De nada. Que aquests dies i fins al 26 de maig es pot veure a l'Espai Texas de Barcelona. En aquesta obra reflexiona sobre la dependència, la comunicació i la incomoditat. I ho fa a través d'un relat íntim, provocatiu. L'obra, de fet, explora temes tan universals com l'amor, el cos, les paraules o el temps i convida a reflexionar, com dèiem, sobre la importància de comunicar-nos i de comprendre'ns mútuament. Cada vegada sembla que parlar no serveix de res, però molt pitjor és callar. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo en directe. Bob Pope, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Joan.
Com estàs?
Molt bé. Molt feliç.
Preguntava com estàs, evidentment, perquè ja ho sap tothom, ho vas anunciar el 2019, que estàs amb esclerosi.
Sí.
Com va la cosa?
La cosa va i hay días que la cosa va mejor que yo y hay días que yo voy mejor que la cosa. Pero lo importante es tener la enorme suerte de estar bien rodeado, acompañado y que los dramitas de la vida me encuentren siempre en una posición de cierto privilegio. Uh-huh. Poderme permitir, gracias a unas buenas condiciones materiales, la mayor calidad de vida posible. Y esto no tendría que ser así, sino que todo el mundo, independientemente de sus condiciones materiales, se enfrentará a la discapacidad y a la dependencia con una ayuda que muchas veces lo público no ofrece.
Malgrat tot, ¿tú consideras un privilegiado?
Sí, considero un privilegiado y alguien con muchísima suerte. Que tú me ves en la silla de ruedas y dices, pero explícame tu concepto de suerte. Pues, mira, suerte es que la vida me haya pillado así cuando ya me iban bien las cosas. Cuando había encontrado un lugar profesional, emocional y económico que me ha permitido vivir en la silla de ruedas sin excesiva tragedia, simplemente dejándome llevar y adaptando mi trabajo a la nueva vida que tengo.
De seguida parlem d'aquest espectacle, Hablar no sirve, de nada, que està al teatre a Texas, a l'Espai Texas, fins al 26 de maig. Abans, però, és que, clar, hi va ser Sant Jordi. I vas estar signant llibres, no?,
sí,
del teu nou assaig, Como las greques, ¿por qué nos emborrachamos así?
Sí, senyor.
Com va anar això?
Molt bé, molt bé. me lo he pasado muy bien, he firmado en dos casetas, en Antinous y en Alibris, y la verdad es que mucha gente, gente muy bonita, muy, muy entregada, y ha sido una delicia. Es que a mí me flipa San Jordi, además este año lo he hecho muy bien porque he dosificado mucho las firmas, con lo cual he hecho una firma por la mañana, otra por la tarde y no me he muerto.
¿Com neix això de les greques?
Pues mira, es un encargo, es mi editor... Me escuchó en un programa de radio hablar de un lío que había tenido en una fiesta y demás, y yo me preguntaba por qué identificamos la diversión con ponernos como las grecas. Y entonces me invitó a comer, que eso siempre facilita mucho estas cosas, y tú es que quieres proponerme algo, invítame a comer, siempre. me invitó a comer y me dijo, es que me ha encantado lo de como las grecas y me encantaría que escribieras un ensayo breve de una nueva colección que estamos sacando en debate, y lo llamaras así, y le dije, vale, déjame que me lo piense y te cuento. Entonces le dije, vale, me gustaría hablar de, pero no de alcoholismo, sino de algo de lo que estoy muy cercano, que es del alcoholismo social, del por qué bebemos como bebemos en grupo y nos dejamos caer en los brazos de quienes nos rodean también, borrachos o borrachas. Y de ahí sale el libro y estoy muy contento porque además... me gustó mucho haber encontrado un equilibrio entre lo personal, lo colectivo, lo íntimo, lo divertido. Luego es un libro que además no da lecciones de nada, ni se posiciona, es decir, ni digo que dejes de beber, ni te animo a beber, simplemente cuento lo que creo que nos pasa y las razones que nos conducen al bebercio comunitario.
Ha passat algú meravellós aquest matí, i és que gràcies a anunciar que venies avui en aquest programa,
sí,
els membres de la redacció, en directe, ha sorgit,
sí,
hem debatut precisament sobre la pressió social a l'hora de beure. A tu t'ha passat, Bob, que estant amb amics en una taula, algun bar, has demanat, jo què sé, una aigua, una cola, on tothom ha demanat vi i cervesa, i se t'ha mirat malament?
Sí, clar. Pero a todo el mundo que lo ha hecho. Entonces, hay gente que ya usa trucos. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, siempre se pide una tónica, pero en vaso de gin tonic, para que todo el mundo crea que bebe gin tonic. O siempre tienes que dar explicaciones, o previas o posteriores. Y es un rollo, además, que no siempre te apetece beber. Pero es verdad que si no bebes en la comunidad, sienten que estás rompiendo con el círculo virtuoso de esa atmósfera etílica que se crea como de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en una mesa con alcohol se queda en la mesa con alcohol. Entonces es como si estuvieras rompiendo una energía comunitaria. Pero yo creo que a la vez más la gente tiene que entender que a veces que no hace falta ni que seas abstemia. O sea, basta con que ese día no te apetezca beber. Yo he dejado de fumar hace unos meses y estoy reencontrándome con ciertos sabores. Entonces, hay comidas que antes tomaba con vino porque me daba un poco igual, pero ahora prefiero tomarlas con agua por el sabor. Uh-huh. Pero también hay comidas que nunca tomaría con agua porque me parecen el aburrimiento máximo, con lo cual necesito ponerles un vino o una cerveza. Pero que sea una cosa que... O sea, yo creo que, mira, hablando antes de privilegio, el otro día charlaba con Roberta Marrero, la poeta y la ilustradora, hablábamos justo del privilegio, y Roberta me dijo una frase que se me ha quedado clavada, y era, el privilegio en realidad es poder elegir. Pues es eso, que nos dejen elegir.
¿Tens la sensació que això passa, aquesta pressió social passa en aquest país més que enlloc?
No. Mira, yo he vivido en Noruega, en Oslo, y de hecho el libro comienza con el recuerdo de un verbo en el idioma noruego que significa literalmente beber hasta hacerte caca encima. Es una sola palabra, o sea que Noruega lo lleva bien. Y, a ver, yo no he visto... O sea, yo la primera vez que vi adultos funcionales de 40 y tantos años haciendo botellón a 8 bajo cero en un parque, pensé, hostia, esta gente sí que tiene un problema con la bebida.
Bestia,
no yo, es muy bestia. Pero claro, piensa que más allá del frío, en Oslo, en los meses de invierno, se hacía de día a las 9:30 de la mañana y a las 2 de la tarde la noche cerrada. Con lo cual, no te podías meter en tu casa a beber solo, era mejor beber en compañía afuera y luego ya acostarte temprano. Pero, mira, un ejemplo de la bebida en Noruega. En Noruega, si tú vas a comprar una casa, Y te tienes que asegurar, van los peritos del seguro para comprobar que no tienes un alambique casero para fabricar tu propio licor de patata. Que es una cosa muy habitual, que las casas salten por los aires porque has instalado mal el alambique de tu licor de patata. O sea que España, sí, somos muy de beber, pero ojo con Escandinavia, ¿eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, que tinguem moltes ganes de parlar amb tu sobre aquest nou espectacle que està a l'Espai Texas de Barcelona, aquest Hablar no sirve de nada. Ho he dit bé, Bob?
L'has dit molt bé.
Per què així? Per què Hablar no sirve de nada?
Pues porque lo cuento en al principio de la obra de teatro, porque es una forma de explicar que ni siquiera en el título puedo estar solo, soy independiente. Esta pieza teatral comienzo a crearla como un monólogo y según la estoy escribiendo me doy cuenta, yo quiero hacer un teatro de la verdad, a mí me interesa mucho trabajar con la verdad como material, la verdad propia. Porque la verdad ajena es casi imposible de descubrir. Y entonces quiero hacer un monólogo sobre la verdad, sobre el lugar en el que me encuentro, un monólogo que además se adapte a mis nuevas condiciones físicas. Y cuando empecé a escribirlo como un monólogo me doy cuenta de que yo ya no hago nada solo. Que yo nunca estoy solo, siempre estoy acompañado, afortunadamente, o de maridito, o de Chris, que es mi cuidador, o de un montón de amigos, de gente que está velando para que yo esté bien y para ayudarme a hacer cosas que yo ya no puedo hacer. Entonces pienso, ¿por qué voy a fingir en un escenario algo que ya no puedo hacer en mi vida? ¿Y por qué no, además, contar un escenario y recrear en un escenario mi relación con el cuidador? Que es muy compleja porque se establece una relación de poder emocional muy complicada.
¿Una relación de poder?
¿El qué? Sí, claro.
Explícame yo.
Una relación de poder mutuo. Yo soy el patrón, pero mi cuidador es la persona de quien dependo. Entonces él tiene poder para... Pero además el poder simplemente de una mala mirada o de un chasquido de lengua cuando yo pido algo. Es decir, el poder de que yo me pueda sentir como una mierda, con perdón, o el poder de que yo pueda hacer cosas con ánimo. Si la persona que tienes más cerca... O sea, yo asumo que soy un cuerpo que ya no soy un cuerpo de deseo. Soy un cuerpo de trabajo. Yo soy un trabajo para alguien. Cuando, claro, en mis fantasías, mi cuerpo no era un trabajo. Mi cuerpo era un parque de atracciones. Era un Euro Disney del erotismo, ¿no? Pues ahora mismo, mi cuerpo es un trabajo. Y es un trabajo complicado. Y entonces se establece una doble sensación. Porque supongo que mi cuidador, que no se lo he preguntado ni se lo voy a preguntar, pero sé que él quiere hacer lo mejor posible su trabajo y ser el mejor cuidador posible, pero a la vez yo me doy cuenta de que yo también quiero ser un buen cuidado, quiero ser un buen paciente, quiero que él esté contento con su trabajo porque de algún modo quiero que no se note que es un trabajo. Entonces, todo eso, yo pienso en todo eso todo el rato también porque mi cabeza es mi juguete favorito, es mi PlayStation. Y entonces yo voy metiendo ahí cartuchos de ideas y las voy desarrollando.
¿Te ha costado horrors asumir todo eso que ahora me explicas?
No.
¿No, eh?
No, de hecho yo a veces me pregunto si la enfermedad no me ha provocado cierta enajenación mental, si porque... Es que lo llevo demasiado bien. Es que a veces pienso, tío, que tu vida ha cambiado un montón. Que... Sin embargo, es que vuelvo a la suerte y al privilegio. Es que hago lo que quiero, estoy muy bien rodeado, muy cuidado, muy querido. Y sí, tengo limitaciones, pero como tiene todo el mundo.
Clar, precisament, volia anar per aquí una mica, perquè sí? Clar, hi ha qui et vagi a veure l'espectacle, qui pot sortir pensant, hòstia, però l'humor... No? Perquè és una obra que rius molt.
Clar.
L'humor igual també va analitzar una mica tot això.
Claro, pero es que necesito analizarlo. Es que mira, yo no soy cómico, pero sí he trabajado con el humor mucho tiempo. Primero con el humor como herramienta de defensa y después con el humor como forma de pensamiento lateral, como una manera de llegar a lugares no... trillados, buscando formas de generar ese chasquido, esa sorpresa que es el humor. Y yo hace mucho tiempo a mí también me daba miedo lo que, justo lo que tú has dicho, es decir, el humor banaliza las cosas y yo tengo un referente vital, profesional, literario e intelectual que es Belén Opegui, la escritora. Y Belén Opegui escribió una vez en una de sus novelas una reflexión que me encantó y a la que me aferro siempre, y es justo eso, ¿no? ¿Qué pasa con el humor? Estamos banalizando. Y la conclusión a la que llegaba uno de los personajes de Belén, que era ella misma en esta reflexión, fue, en el fondo no, en el fondo necesitamos el humor, siempre teniendo en cuenta el tipo de humor, un humor que vaya de abajo arriba, no de arriba abajo, pero necesitamos el humor para descansar, para reponer fuerzas, para respirar y seguir luchando. O sea, que el humor como refugio me interesa mucho y hay cosas que yo solo puedo pensar desde el humor. Y luego, además, y eso tiene que ver también con mi infancia de niño gordo, marica, con gafas, además aprendes a usar el humor para que los demás te perdonen quién eres y para no ser un rollo, para ser una buena compañía. Y si no eres el más guapo, no eres el más sexy, no eres el más guay, pero si eres gracioso, ahí te has ganado muchísimas cosas. Y además, no hay nada mejor para desarmar a un hombre que hacerle reír.
Estic pensant, com que tu ets molt clar, jo vull ser molt clar amb aquesta conversa, eh?
Claro.
Estic pensant, per què merdes funcionem així?
No lo sé, pues porque no sé si hemos dejado el patio del colegio. Es que yo creo que seguimos teniendo dinámicas de patio de colegio, seguimos temiendo que nos peguen en un rincón y seguimos queriendo hacer amigos nuevos y que la gente nos quiera y que todo vaya bien y sea fácil, porque demasiado complicado es tener que ir al colegio como para que encima nos hagan las cosas más difíciles, demasiado complicado es tener que trabajar para que encima nos hagan bullying. Entonces yo sí creo que ahí tenemos las mismas necesidades que hemos tenido mucho tiempo y cada vez utilizamos mecanismos diferentes.
Mm-hmm. ¿Y algún moment en què penses aquesta obra que igual vaig idear, no ho sé,
sí,
com a monòleg, serà un duòleg?
Sí, hay un momento en el que lo tengo claro. En el que tengo claro porque me doy cuenta de que es que no me interesa escucharme yo solo. Es que necesito contárselo a alguien, contárselo al público, pero también contárselo a la persona que está todo el tiempo conmigo. Que también sepa quién es, jugar ahí y también mostrar que yo, que eso también tiene mucho que ver con la identidad. Mi identidad está configurada por todos los hombres, que en mi caso son hombres la mayoría, que están a mi alrededor. De modo que es que además no existe el monólogo, igual que no existe el papel en blanco. Tenemos ya tantos estímulos, nos llega tanta información que cuando alguien, ya nadie puede decir la frase esta de tengo miedo al papel en blanco. No, yo lo que tengo miedo es a no ser capaz de poner el papel en blanco y empezar a escribir algo, porque tenemos tantas cosas en la cabeza, tantos ecos, tantas voces, que tener algo en blanco y asumir que somos originales en algo es imposible. Entonces yo también he querido ser honesto con esta obra de teatro y hacer reír y demás con alguien que esté a mi lado y que la gente vea que sin él yo no podría ser quien soy. Uh-huh. De hecho, yo hablo mucho con el sindicato de cuidadoras a domicilio y creo que son unas tías que están luchando muchísimo en unas condiciones lamentables de cómo se está privatizando los cuidados en las ciudades, en los municipios, etcétera. Y lo increíble es que estas mujeres vivan en esas condiciones precarias o que un cuidador, una cuidadora cobre tan poco, porque yo muchas veces me pregunto qué parte de mi trabajo, qué parte de lo que gano por mi trabajo debería darse a la persona que me cuida. Porque si no, yo no podría hacer ese trabajo. Pero el capitalismo está hecho para que yo como patrón pague lo menos posible a alguien que facilita o que consigue que yo haga todo lo que puedo hacer.
Jo no sé si he tingut aquesta conversa. Imagino que sí, m'ho vaig imaginar just al veure l'obra la setmana passada. Amb Dani Bayona, que és l'altre actor que sí participa en aquesta obra, heu parlat sobre si el que passa sobre escenari ha de ser alguna cosa que passi de veritat?
No lo hemos hablado.
Yo tengo la sensación que el que pasa allá pasa de verdad.
No lo hemos hablado justamente para que pase de verdad. Dani y yo hemos O sea, yo conocí a Dani cuando trabajó conmigo en Maricón Perdido, uno de los capítulos en el cuarto, que es uno de mis favoritos, y él estuvo maravilloso y para mí fue un hallazgo. Y cuando pensé en él, que fue el primer actor en el que pensé, le conté lo que quería hacer y de hecho es muy distinta la obra que yo escribí a la obra que empezamos a ensayar juntos, a la obra que hacemos cada mañana en el Texas los domingos. Y es curioso porque lo que pasa en el escenario entre Dani y yo es súper emocionante y los demás acabamos muy... Pero ninguno sabemos. Además, yo le lanzo a Dani cosas y impro que él no sabe. O sea, yo le dije, prepárate porque yo te voy a lanzar cosas que no están allí y tú tendrás que reaccionar desde el lugar que quieras hacerlo. Uh-huh. Y él hace lo mismo conmigo. Y es muy bonito porque vivimos, y además no nos vemos entre una función y otra, ni hablamos. Porque yo le dije, y él estuvo de acuerdo, que yo quería jugar también con las ganas que tengo de verle cada semana. Porque yo además a Dani le quiero un montón y me siento muy a gusto con él en el escenario. Pero no quiero que sea, no, quiero que nuestro encuentro, con nuestro romance, el que mantenemos, sea sobre el escenario cada domingo.
Deia que avui volia mantenir una conversa molt sincera amb en Bob Pop, que avui ens acompanya als estudis de Radio Estel. Mira, Bob, jo vaig conèixer la figura de Bob Pop, com sí. moltíssima altra gent, a Leitmotiv, sí. amb Buenafuente, i a partir d'allà et vaig seguir. I tinc moltes ganes de dir-te que a l'hora que et vaig seguir i que vas començar a deixar de callar-te coses mm-hmm. i de posar sobre la taula aquest ja n'hi ha prou... jo em vaig enamorar de Bob Pop. Per què? Perquè aquest Disneyland que deies... Hosti, és que mi cuerpo era Disneyland. Jo no sé si tu cuerpo, Bob, però Bob Pop sigue siendo Disneyland.
Jo, moltes gràcies.
És o no és?
Espero que sí.
Vull dir, tu tens aquesta sensació?
Jo quiero que la gente se lo pase bien conmigo. I...
Tu has vingut a aquesta vida a jugar? Una
mica. He venido a jugar. Mira, mi amigo Jorge Ponce, que es de Málaga, y nosotros somos muy amigos porque nos conocimos justo trabajando con Buenafuente y compartíamos camerino y los dos empezábamos en la tele y tuvimos la suerte enorme de encontrar en cada uno a un hermano, no a nadie que compitiera. Y yo le iba contando mi vida, las cosas que me pasaban, que había vivido y tal, y él me dijo una frase que me dice muy siempre que me ve, que me encanta, y es: Bob, a ti te encanta balear la vida como si fuera un olivo. Y balear la vida me parece una... Y yo he venido aquí a balear la vida y que caigan las aceitunas.
Si voleu veure com caen les aceitunes, aneu a l'Espai Texas i de veritat que ho veureu in situ. Olma Giró, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia, Bob Pop.
Molt bon dia.
M'encanta aquesta frase que acabes de dir, eh?
Home, m'agrada molt, també.
Molt bonica. Però no estem aquí per això, sinó que ara et farem quatre preguntes curtetes una molt mica bé. Incòmodes. Hemos venido a jugar. Aquest matí comentàvem que ets un fan de les ulleres de pasta.
Sí.
I hem fet alguna aposta. Jo avui apostava perquè venies amb les de color marró, però no, has vingut amb les taronges i roses,
exacte.
Que són les que portes a l'obra de teatre, també.
Sí.
Però necessitem saber quines són, de totes les que tens, les teves ulleres de pasta preferides.
Pues mira, són unes que tengo negres i transparentes que me compré en Londres, que són xulíssimes, però que ja estan hechas polvo. Però són mis favorites.
Les conserves, però...
Les conservo, claro.
Val. Això ens quedem tranquils. També et demano perdó perquè et dèiem gafapastes.
Sí.
Se m'ha escapat un gafaplasta, de cop i volta.
Gafaplasta també m'agrada molt.
Però que si algú t'arriba, de tant dit plasta, gafaplasta...
Jo vull ser gafaplasta.
Mis sinceres disculpes perquè no era la intenció.
Em sembla un terme molt bo.
Doncs sí, em sap greu. Gafaplasta. El pots utilitzar, tot teu.
Sí, sí.
Més enllà d'això, mirant el teu Instagram, no sé si és aquesta la idea, però el que sembla, tu vas penjant moltíssimes fotografies i poses any 4, libro 15.
Sí.
Jo entenc que fa o 4 anys que fas això de llegir molts sí. llibres i anar-los fent, o 2024, any 4, no ho sé. Aquest any en portes 15?
Sí.
Segons el teu Instagram.
Sí.
Quin és el que més t'ha agradat?
Què més m'ha agradat aquest any? Ui, és que, això és molt difícil, eh? Però te diré que el último de María Fernanda Ampuero, Visceral, me ha fascinado. Y además es un libro del que no consigo salir. O sea, que aunque lo he terminado, son relatos, crónicas, textos breves, maravillosos, además los más personales de María Fernanda dentro de su carrera literaria. Y es un libro al que vuelvo una y otra vez porque me he quedado ahí enganchado.
Que bonic. I última pregunta. Alguna vegada Bob Pop ha hagut de marxar d'algun teatre perquè l'obra que s'estava representant era infumable?
No, pero me he dormido.
Ah, ¿pero roncas o no?
A veces ronco, entonces Maridito y yo tenemos el detalle de que solo puede roncar uno.
Vale. L'altre no. Despert i com s'acolza.
Si uno tiene que haber uno despierto, si uno se queda dormido, el otro tiene que asumir la responsabilidad de comerse ese truño y golpear al otro por si ronca.
Això és responsabilitat efectiva i l'altre són tonteries.
Exacte.
Bob, jo que també vaig assiduament al teatre, jo també m'he dormit.
Muy
no passa
però no ronca,
no passa res.
De hecho, yo voy con muchas veces con un amigo que se duerme sistemáticamente.
¿Sí?
Y hay obras tan malas que luego al salir le digo, qué envidia me estabas dando.
Escolta, amb Bob Pop, que el teniu amb aquest hablar no sirve de nada a l'Espai Texas de Barcelona fins al 26 de maig. Després gira, Bob?
Espero que sí.
Després gira, segur. Esperem que hi hagi gira. Bon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Ha sido un placer, Joan, y me ha parecido una entrevista preciosa. Me ha gustado mucho charlar contigo.
Torna quan vulguis.
Y contigo también. Muchísimas gracias.
Que vagi molt bé. Són les